Contes sorprenents. Adaptació de Salvador Comelles. Editorial La Mar de Fàcil. Llegit per Marta Torrella i Àngels Brunsoms. Música i so, Òscar Salvador. Producció, Eugènia Torrella.
La porta oberta. Héctor Hack Manro, Saki. El senyor Frampton Nuttall patia una crisi nerviosa i va decidir d'anar a passar uns dies al camp, en un lloc tranquil, on la seva germana havia viscut un temps. "Quan arribis, vés a saludar els veïns", li va recomanar la seva germana. "Si no ho fas, ja sé què et passarà. Et quedaràs tancat a casa, no parlaràs amb ningú i els teus nervis empitjoraran. Escriuré unes quantes cartes per presentar-te a la gent que conec. Algunes persones eren molt agradables." El senyor Frampton li va fer cas i, en arribar, va anar a dur la carta de presentació a una de les persones que la seva germana li havia recomanat, la senyora Sappleton. Esperava que fos una d'aquelles persones simpàtiques de qui la seva germana li havia parlat. Quan va arribar a la casa, el va rebre una joveneta d'uns 15 anys. "La meva tieta baixarà de seguida, senyor Nuttall", li va dir la noia en un to de veu ferm que mostrava seguretat en ella mateixa. "Mentrestant, l'atendré jo mateixa." El senyor Frampton Nuttall va pensar què li podia dir a aquella noieta. Volia quedar bé amb ella i també amb la seva tia. Això sí, cada cop tenia menys clar que totes aquelles visites a gent desconeguda li anessin bé per la seva crisi nerviosa. "Coneix gaire gent, aquí?" li va preguntar la noieta, quan li va semblar que ja feia massa estona que no deien res. "No conec ningú", va reconèixer el senyor Frampton. "La meva germana va estar-se aquí, a la casa de la rectoria, fa uns 4 anys, i m'ha escrit unes cartes de presentació perquè pugui conèixer algunes persones." I va afegir, per justificar-se: "És per això que he vingut a saludar la seva tieta." "Així doncs, vostè no en sap res, de la meva tieta?" va preguntar aquella noieta tan decidida. "Només en sé el nom i l'adreça", va dir el senyor Frampton. Justament, el senyor Frampton estava pensant si la senyora Sappleton, la tieta d'aquella noia, devia estar casada o vídua. No hauria sabut dir per què, però li semblava que la sala on eren denotava alguna presència masculina. Però, aleshores, va sentir que la neboda deia: "La gran tragèdia de la meva tieta va passar avui fa 3 anys. Per això la seva germana no en devia saber res." "Quina tragèdia?" va preguntar de seguida el senyor Frampton. Era difícil d'imaginar que en un lloc tan tranquil com aquell hi hagués passat una tragèdia. Llavors, la neboda va assenyalar una porta vidriera que donava al jardí. "Es deu preguntar per què tenim la porta oberta, oi? Si ja som a l'octubre i als vespres pot fer fresca." "Bé", va dir el senyor Frampton, "com que aquesta tardor més aviat fa bo... Però què vol dir? Aquesta porta té alguna cosa a veure amb la tragèdia?" Llavors, la noia li va explicar aquesta història. "Fa 3 anys, un dia, el marit de la meva tieta i els seus 2 germans petits van sortir per aquesta porta per anar a caçar. Mai no van tornar. Quan travessaven un camp per anar fins al lloc on acostumaven a caçar, van caure en un pantà i s'hi van ofegar. Era l'estiu. Havia estat un estiu molt humit i algunes zones, que altres anys eren seques i segures, es van convertir en perilloses i, si hi queies, t'hi podies enfonsar. Mai no van trobar els seus cossos." La noia ara ja no parlava amb aquell to tan segur del començament, sinó que semblava que vacil·lava, i va continuar: "Però a la meva pobra tieta encara li sembla que algun dia tornaran. Ella es pensa que qualsevol dia els veurà entrar un altre cop per aquesta porta, com feien sempre, acompanyats del seu gos, un espaniel marró que també va desaparèixer. És per això que deixem la porta oberta cada vespre." "Pobra tieta, quantes vegades m'ha recordat aquell dia que van marxar. El seu marit duia un impermeable blanc, i el germà petit, Ronnie, anava cantant aquella cançó popular: si n'era un caçador que anava a bosc enllà." Sempre cantava la mateixa i la tieta ja n'estava cansada i es posava nerviosa. I la noia encara va afegir, tremolosa: Sap què? Hi ha vespres, com avui, tan tranquils, que em ve una sensació esgarrifosa i em sembla que els tres caçadors tornaran a entrar per aquesta porta. En aquell moment, la tieta va entrar a la sala, i això, per al senyor Frampton, va ser un descans. La senyora va disculpar-se per haver-lo fet esperar. «Espero que la Vera l'haurà entretingut», va dir-li. «Sí, he estat molt distret», li va contestar ell. «Espero que no li importi que tinguem la porta oberta», va dir la senyora Sappleton, enèrgicament. «És que el meu marit i els seus germans han anat a caçar i quan tornen entren per aquí». «Han anat a caçar becades a la zona dels pantans i ja pateixo per les meves catifes si arriben tot enfangats. Ai, tots els homes són iguals». La senyora es va posar a parlar sobre la caça, sobre els pocs ocells que hi havia i sobre com aniria la caça dels ànecs aquell hivern. El senyor Frampton va fer un esforç desesperat per seguir la conversa, però no se'n sortia i només va saber dir quatre vegetats. Li semblava que la tieta tampoc no li feia gaire cas i que en realitat estava més pendent de la porta del jardí. Ja era mala sort que hagués anat a visitar-la justament el dia de l'aniversari d'aquella tragèdia. Llavors, el senyor Frampton va començar a parlar dels seus mals, com si a tothom li haguessin d'interessar els seus problemes, les malalties i la dieta que havia de seguir. «Els metges diuen que he de reposar, que no tingui cap excitació», va dir, «i que eviti qualsevol exercici físic intens. En canvi, sobre la dieta que he de seguir, cada un diu una cosa diferent». «Ah, sí?», va dir la senyora Sappleton, que es va haver d'aguantar un badall. Però, llavors, de cop i volta, la senyora es va revifar. Es veia que estava pendent d'alguna cosa, però no del que li explicava el senyor Frampton. «Mira, ja són aquí», va cridar aleshores. «Arriben a temps per fer el te, i amb les botes ben enfangades». Quan va sentir això, el senyor Frampton va notar un calfred i es va girar cap a la neboda perquè la noia veiés que ell es feia càrrec de la situació. Però, llavors, va veure que la noia també mirava horroritzada cap a la porta. El senyor Frampton va quedar molt impressionat i també es va girar. El que va veure el va deixar aterrit. A la mitja llum del vespre, va veure tres figures que s'acostaven pel jardí. Eren tres homes i cadascun duia una arma sota el braç. Un portava un impermeable blanc sobre les espatlles. Anaven amb un gos, un spaniel marró que es veia cansat. Primer no se sentia res, fins que des de la penombra els va arribar una veu que cantava: «Si n'era un caçador que anava a bosc enllà». El senyor Frampton es va aixecar d'una revolada i va córrer a agafar el seu bastó i el seu barret. Va fugir travessant corrents la sala, el camí de grava del jardí i la porta del carrer. Un ciclista que passava per davant de la casa va haver d'espertar-se per no topar-hi. Mentrestant, els tres homes havien entrat a la sala. El que duia l'impermeable blanc li va dir a la senyora Sappleton: «Ja som aquí, estimada. Estem bastant enfangats, però el fang és sec. Per cert, qui era aquest senyor que se n'ha anat corrents quan hem arribat?» «Un senyor ben estrany, el senyor Nuttall», va dir la senyora Sappleton. «Només sabia parlar de la seva malaltia, i després, ja ho veus, se n'ha anat de cop i volta així que heu arribat. Ni tan sols s'ha acomiadat. Semblava que hagués vist un fantasma». «Potser ha estat per culpa del gos», va dir la neboda tranquil·lament. «Mentre esperava amb la tieta, el senyor Nuttall m'ha explicat que els gossos li fan pànic. Es veu que una vegada, a l'Índia, mentre visitava un cementiri, dos gossos el van atacar, i ell es va haver de refugiar en el sot d'una tomba que acabaven de fer. I s'hi va haver d'estar tota la nit mentre els gossos el rondaven, grunyint i traient escuma per la boca. Qualsevol hauria perdut els nervis. I és que aquella noieta es podia inventar una nova història en qualsevol moment».
El regal de Reis, de O. Henry. L'Adela Dillingham va comptar fins a tres vegades les monedes que tenia. Sí, era $1.87. D'aquests 87 centaus, 60 eren en monedes de cèntim que havia anat arreplegant de mica en mica. S'obligava a ella mateixa a regatejar a la botiga de queviures, al bar d'Olaire o a la carnisseria, i es posava vermella quan feia aquest paper tan avar. L'endemà era Nadal i només tenia $1.87 per comprar un regal per en Jim, el seu marit. L'Adela estava desconsolada. Va deixar-se caure al sofà petit i vell i va lamentar-se de la seva situació. La vida és això, sanglots, sospirs i somriures, però sovint el que hi ha més són sospirs. L'Adela es va calmar una mica i va pujar a la planta de dalt. Des de l'escala estant va donar un cop d'ull al pis. Era un pis moblat pel qual pagaven $8 a la setmana. No era un refugi per captaires o passavolants, però si l'hagués vist una brigada de la policia, s'ho podria haver pensat. A l'entrada a fora hi havia una bústia que mai no tenia cartes i un timbre espatllat. Una targeta indicava el nom del propietari del pis. Senyor James Dillingham Young. Els Dillingham havien posat aquella targeta quan hi van arribar. Llavors vivien en una bona època. El senyor James Dillingham, el marit de l'Adela, guanyava $30 a la setmana. Ara havia passat a guanyar-ne 20. Però no tota la felicitat es mesura amb els diners. Cada dia, quan en James arribava a casa, l'Adela el rebia amb una gran abraçada mentre li deia «Jim, i això està molt bé». L'Adela va deixar de plorar i es va posar maquillatge a les galtes. Es va quedar al costat de la finestra de l'habitació i va mirar amb poca esma un gat gris que caminava sobre una tanca grisa en un pati que també era tot gris. No podia deixar de pensar que l'endemà era Nadal i només tenia $1.87. Havia estat molts mesos estalviant fins al darrer cèntim que havia pogut. Però guanyant $20 a la setmana no es podia fer més. Havien tingut més despeses de les que havia previst. Sempre passa. Havia viscut molt bones estones pensant què regalaria el seu marit. Volia que fos alguna cosa delicada, especial, de qualitat, que fos digna de pertànyer en Jim. De cop i volta, l'Adela es va allunyar de la finestra i es va col·locar davant del mirall de cos sencer. Era prima i esvelta. Els ulls li brillaven, però la seva cara va perdre l'expressió de seguida. Es va deslligar el cabell i se'l va deixar anar. L'Adela i el seu marit tenien dues coses de les quals estaven molt orgullosos. Una era el rellotge d'or d'en Jim, que havia heretat del seu pare i que havia estat del seu avi. L'altra era els cabells de l'Adela. Els cabells tan bonics de l'Adela, de color castany, queien ara amb els seus rulls com si fossin una cascada d'aigua. Li arribaven fins al genoll i l'embolcallaven com si fossin un mantell. Llavors se'ls va tornar a recollir neguitosament. Es va estar un minut allà dreta dubtant, mentre una llàgrima li queia sobre la catifa vermella. Es va posar la jaqueta i el barret, tot vell i gastat, i amb una revolada de faldilles i amb els ulls encara brillants, va obrir amb impaciència la porta del pis i va baixar les escales fins al carrer. Va arribar corrents i esbufegant davant d'un rètol que deia «Madame Sofronie, cabells de qualitat de tot tipus». Es va haver de calmar abans d'entrar. Quan va tenir la madame al davant, va veure que era una senyora ampla, massa blanca, d'aspecte molt fred. No semblava que li escaigués el nom de Sofronie, un nom grec que significa sàvia. «Em pot comprar els meus cabells?», li va preguntar l'Adela. «En compro, sí, de cabells», va dir la senyora. «Però primer treguis el barret i deixi'm mirar els seus». La cabellera de l'Adela es va deixar anar un altre cop, com si fos una cascada. «Li dono $20», va dir la madame, després de tocar aquells cabells amb mans expertes. «D'acord, doni-me'ls de seguida», va dir l'Adela. Les dues hores següents van passar volant. Després, l'Adela va anar de botiga en botiga buscant el regal per en Jim. Al final el va trobar. Semblava fet expressament per ell. No n'hi havia cap de semblant en les botigues on havia entrat a mirar. Era una cadena per a rellotges de butxaca, feta de platí, amb un disseny molt simple. El valor li venia d'aquesta simplicitat, de no haver de recórrer cap ornamentació ostentosa. Era la cadena perfecta per al rellotge d'en Jim, i així que la va veure va pensar que havia de ser per ell, perquè la cadena era com en Jim, discret i valuós. El regal li va costar $21, o sigui que va tornar a casa amb els 87 centaus que li quedaven. Amb aquella cadena en el seu rellotge, en Jim tindria sempre ganes de mirar l'hora, fos on fos i estigués amb qui estigués. Perquè fins llavors, tot i que el rellotge era bo, en Jim a vegades consultava l'hora mig d'amagat, perquè no es veiés la corretja de cuir gastat que feia servir. Quan l'Adela va arribar a casa, va anar passant de l'excitació a la prudència. Va treure els ferros de rissar, va encendre el llum de gas i va pentinar-se els cabells. Amb esforç i gran dedicació, va mirar de dissimular els estralls causats per la seva generositat i el seu amor. Passats 40 minuts, el seu cap estava cobert amb tot de rulls esquifits. Semblava un marrec. Es va mirar una bona estona al mirall, sense agradar-li el que hi veia. Si en Jim no em mata així que em vegi, va pensar, em dirà que sembla una corista. Però què podia fer jo? Què podia fer amb $1.87? A les 7 del vespre tenia el cafè fet i la paella preparada sobre l'estufa calenta, a punt per coure-hi les costelles del sopar. En Jim mai no arribava tard. L'Adela va prémer la cadena dins del seu puny i es va seure en un cantó de la taula a prop de la porta d'entrada. Llavors el va sentir que pujava l'escala i es va posar blanca per un moment. Tenia el costum de dir alguna petita oració per ella mateixa en les situacions més quotidianes i ara li van sortir aquestes paraules. Déu meu, feu que encara li sembli maca. La porta es va obrir. En Jim va entrar i la va tancar. Es veia prim i molt seriós. Pobre noi, tenia només 22 anys i ja tenia la càrrega familiar. Necessitava un abric nou i no tenia guants. En Jim s'havia quedat parat a la porta, tan quiet com un gos caçador que ha ensumat una guatlla. Mirava fixament l'Adela amb una expressió que ella no va saber interpretar i que la va omplir de por. No era enuig, ni sorpresa, ni desaprovació, ni horror, ni cap dels sentiments o de les reaccions per les quals ella s'havia preparat. En Jim la mirava fixament amb una expressió estranya a la cara. L'Adela es va aixecar i s'hi va acostar. «Estimat Jim», va dir-li, «no em miris d'aquesta manera. M'he tallat els cabells i els he venut perquè no hauria pogut viure aquest Nadal sense poder-te fer un regal. Els cabells ja em tornaran a créixer. No et fa res, oi? Ho havia de fer. Pensa que em creix de pressa. Digues bon Nadal, Jim, i siguem feliços. No saps quin regal més bonic que t'he comprat. És preciós». «T'has tallat els cabells?», va dir en Jim amb dificultat, com si hagués necessitat fer un gran esforç mental per assumir-ho. «Me'ls he tallat i venut», va dir l'Adela. «Però t'agrado igual, oi? Continuo sent jo, l'Adela». En Jim va mirar al voltant de l'habitació com si fos la primera vegada que la veia. «Dius que ja no tens els cabells?», va dir, i ho repetia d'una manera que gairebé semblava un idiota. «No cal que els busquis», va dir l'Adela. «Són venuts, ja t'ho he dit, venuts, desapareguts. És la nit de Nadal, Jim, ho he fet per tu. Hem d'estar bé l'un amb l'altre. Potser els cabells que tenies podien comptar, un per un», va dir amb una veu dolça i seriosa a la vegada. «Però ningú no podrà comptar mai l'amor que et tinc. Què, prepara el sopar, Jim?» Ara semblava que en Jim sortia del seu asturament. Va abraçar la seva dona. «I és que l'amor, tant li fa que guanyis $8 a la setmana o 1 milió a l'any. No és una qüestió de números. Els Reis d'Orient portaven regals de molt valor, però els regals que no es poden comptar són els més valuosos». En Jim aleshores va treure un paquet de la cartera i el va deixar damunt la taula. «No malinterpretis, Adela», va dir. «Res del que et puguis fer en els teus cabells farà que m'agradis menys. Però si desemboliques aquest paquet, veuràs per què has reaccionat d'aquesta manera». Amb els seus dits blancs i traçuts, l'Adela va deslligar el paquet i el va desembolicar. I llavors es va sentir primer un crit de joia i de seguida es va posar a plorar i gemegar. En Jim va haver de consolar-la, perquè a dins del paquet hi havia les pintes. Unes pintes pels cabells per posar pel costat i pel darrere que l'Adela havia mirat moltes vegades en un aparador de Broadway. Eren unes pintes precioses, fetes de carei, amb les vores adornades amb pedreria, que lligaven molt bé amb aquells cabells tan bonics que havia tingut. L'Adela sabia que aquelles pintes eren cares i encara que el seu cor sempre havia sospirat per tenir-les, sabia que no les podria tenir. I ara eren aquí, i eren seves. però les trenes que havien de guarnir ja no hi eren. L'Adela va estrènyer les pintes contra el seu pit i al final va mirar-se en Jim amb els ulls plorosos. Va poder somriure i li va dir: «Que ràpid que em creixerà el cabell, Jim!» I llavors va fer un salt i va afegir: «Oh, oh, oh!» I és que en Jim encara no havia vist el seu preciós regal. El tenia dins del puny tancat. Li va costar obrir el palmell de la mà perquè el veiés bé. Aquell metal preciós tenia un to esmorteït, però ara brillava com brillava l'Adela per dins, oferint-li aquell regal. «Oi que és fantàstica, Jim? He recorregut tota la ciutat per trobar-la. A partir d'ara hauràs de mirar l'hora 100 vegades al dia. Dóna'm el teu rellotge, vull mirar com queda.» Però, en comptes d'obeir-la, en Jim es va deixar caure al sofà. Es va posar les mans al clatell i va somriure. «Adela», va dir, «deixem estar un moment els nostres regals de Nadal. Són massa bonics per veure'ls només com un regal. He venut el rellotge per tenir els diners que necessitava per comprar-te les pintes. Què et sembla? Sopem?» Els Reis d'Orient eren homes savis, ja ho sabeu, i van portar els seus regals al nen Jesús en el pessebre. Ells es van inventar els regals de Nadal. Segur que, com que eren uns homes savis, feien uns bons regals i potser fins i tot es podien canviar si estaven repetits. Jo us he explicat tan bé com he sabut la història d'aquests dos joves. Algú pot dir que van ser uns imprudents i que van tenir el poc seny de sacrificar els dos principals tresors que tenien a casa. Però a mi no m'ho sembla. A mi em sembla que, de tots els savis d'avui, de tots els qui porten i reben regals, els qui fan com en Jim i l'Adela són els que mostren més saviesa. Ells són els autèntics Reis d'Orient.
El collaret, Guy de Maupassant. Era una noia alegre, encantadora. Una noia d'aquelles que sembla que hagin nascut per error en una família d'empleats. No tenia dot, ni esperances, ni cap manera de ser coneguda, entesa, estimada, ni estava casada amb cap home ric ni distingit. Es va deixar casar amb un oficinista del Ministeri d'Instrucció Pública. No podia viure entre grans ornaments i duia una vida simple, però desgraciada. Patia perquè es delia per a totes les delicadeses i els luxes. La feia patir la seva casa pobra, la misèria de les parets, les cadires gastades, la lletjor de la roba. Una altra dona de la seva classe ni se n'hauria donat, però a ella aquestes coses la torturaven i la indignaven, perquè ella somiava cambres silencioses, guarnides amb tapissos orientals i il·luminades amb llums de bronze. Somiava criats d'uniforme i grans salons amb vitrines plenes de valuosos objectes decoratius. Somiava sales perfumades on passar hores i hores xerrant amb els amics més íntims, homes famosos, afalagats i desitjats per totes les dones. Quan, a l'hora de menjar, s'asseia a la taula amb unes tovalles brutes i el seu marit destapava la sopera amb satisfacció tot dient: «Ah, l'escudella, és el millor de tot!», ella somiava menjars exquisits, servits amb plates brillants i frases galants dites a cau d'orella. Ella no tenia bons vestits, ni joies, ni res. I allò que li agradava era el que no tenia, i se sentia nascuda per tenir-ho. Com li hauria agradat de plaure a tothom, de ser envejada, seductora i atraient. Tenia una amiga rica, una companya del col·legi de monges, a qui no volia anar a veure perquè després de visitar-les passava uns quants dies plorant de pena i de frustració. Un vespre, el seu marit va entrar a casa amb un aire triomfal. Duia a la mà un sobre gran i va dir: «Té, una cosa per tu.» Va estripar-ne amb energia el paper i en va treure una carta. La carta deia: «El ministre d'Instrucció Pública i Madame George Ramponneau preguen a Monsieur i Madame Loisel de fer-los l'honor d'assistir a la vetllada que tindrà lloc a la seu del Ministeri el dilluns 18 de gener.» El marit esperava que la dona saltés d'alegria i, en canvi, ella va llançar amb despit la invitació sobre la taula i va murmurar: «Què vols que em faci, d'això?» «Però, estimada, pensava que estaries contenta. No surts mai, aquesta és una bona ocasió. M'ha costat molt d'aconseguir aquesta invitació. Tothom en vol, van molt buscades i no en donen a gaires empleats. I podràs trobar molta gent important. Ella se'l mirava amb irritació i va dir, impacient, «I què vols que em posi per anar-hi?» Ell no hi havia pensat i va balbucejar. «Posa't el vestit d'anar al teatre, està molt bé». Llavors va callar, sorprès, en veure que dues llàgrimes lliscaven per la galta de la seva dona. I va preguntar-li, «Què tens? Què et passa?» Fent un sobreesforç, ella va controlar la pena i va respondre amb calma, mentre s'aixugava les galtes humides. «Res, no tinc roba per posar-me i, per tant, no puc anar a aquesta festa. Dóna la carta a algun col·lega que tingui una dona que pugui anar més ben vestida». Ell estava desolat i va insistir, «A veure, Matilde, quant et costaria comprar una roba adequada que poguessis aprofitar per altres ocasions?» Ella s'ho va pensar durant uns segons, calculant quina quantitat podia demanar i que el seu marit pogués acceptar. Finalment va dir, dubtosa, «No ho sé exactament, però em sembla que amb 400 francs podria fer». Ell va empalidir un moment, perquè tenia reservada just aquesta quantitat per comprar un fusell. Volia anar de cacera l'estiu següent amb uns quants amics que anaven a caçar ocells. Però va respondre, «Doncs vinga, fet, et dono 400 francs, però que sigui per un vestit ben bonic». El dia de la festa s'acostava i, tot i així, Madame Loisel estava trista, inquieta, encara que ja tenia un vestit a punt. El seu marit li va preguntar un vespre, «Què et passa? Fa uns dies que estàs tota estranya». «M'empipa no tenir cap joia per posar-me. Tindré un aire pobre, com sempre. Em sembla que m'estimo més no anar-hi». «Pots posar-te flors naturals, està molt de moda. Per 10 francs pots tenir dues o tres roses magnífiques», li va proposar ell. Però ella no n'estava gens de convençuda. «No, no hi ha res més humiliant que tenir un aspecte pobre enmig de dones riques». El seu marit va exclamar, «Que ximple que ets! Vés a veure la teva amiga rica Madame Forestier i que et deixi alguna joia, i tens prou confiança». Ella va cridar d'alegria, «És veritat! No hi havia pensat». L'endemà se'n va anar a casa de la seva amiga i li va explicar la situació en què es trobava. Madame Forestier se'n va anar cap al seu armari mirall, en va treure un cofre, el va dur on era Madame Loisel i li va dir, «Tria el que vulguis, estimada». Ella hi va veure braçalets, un collar de perles, una creu veneciana, or i pedreries molt ben treballades. Es van provar totes aquelles joies davant del mirall i cap no li feia prou el pes. «No tens res més?» demanava. «Sí, busca. No sé què et pot agradar més». De cop, va descobrir, en una caixeta folrada de satí negre, un collaret de diamants. Era magnífic. El cor li va bategar amb un desig irresistible. Les mans li tremolaven quan el va agafar. Se'l va posar al voltant del coll, sobre el vestit que duia, i es va quedar extasiada mirant-se. Després va preguntar, dubtosa, angoixada, «Podries deixar-me'l? Només aquest?» «Sí, és clar que sí». Ella va saltar al coll de la seva amiga, la va abraçar amb energia i després va marxar amb el seu tresor. El dia de la festa va arribar. Madame Loisel va tenir un gran èxit. Era la més elegant, graciosa, somrient i alegre. Tots els homes la miraven, preguntaven com es deia i volien ballar amb ella. Fins i tot el ministre se'n va adonar. Dansava deixant-se endur, embriagada de plaer pel triomf de la seva bellesa. Era admirada i se sentia feliç, desvetllant el desig al seu voltant. El seu marit, des de la mitjanit, dormia en un petit saló, on hi havia altres senyors, les dones dels quals es divertien molt. Van marxar cap a les 4 de la matinada. El marit li va posar sobre les espatlles l'abric que havia portat per a l'hora de marxar. Era una roba ordinària, que no tenia res a veure amb l'elegància del vestit de ball. Ella volia fugir d'allà abans que les altres dones, les que anaven amb abrics de pell, se n'adonessin. El seu marit la retenia. «Espera, agafaràs fred a fora, cridaré un cotxer». Però ella no l'escoltava i baixava ràpidament l'escala. Quan van ser al carrer, no van trobar cap carruatge lliure i es van posar a cridar els cotxers que veien de lluny. Van baixar cap al riu Sena, desesperats, tremolant. Finalment, al moll del Sena, van trobar un vell carruatge de nit. Els va dur fins a la porta de casa, al carrer dels Màrtirs, i van pujar amb aire trist cap a dalt. Per a ella tot s'havia acabat, i ell només pensava que a les 10 del matí havia de ser al ministeri. Ella es va mirar una última vegada davant del mirall per gaudir de la seva glòria, però de cop i volta va deixar anar un crit. El seu marit, ja mig desvestit, va preguntar: «Què tens?» Ella es va girar cap a ell, esfraïda. «No, no, no tinc el collaret de la Madame Forestier!» Ell es va redreçar. «Es m'ha perdut!» «Què? No pot ser!» El van buscar a les butxaques de l'abric, entre els plecs de la roba, per tot arreu. No el van trobar. Ell li va preguntar: «Estàs segura que el duies quan hem sortit del ball?» «Sí, segura. Quan hem sortit del ministeri el duia. Però, si l'haguessis perdut al carrer, l'hauríem sentit caure. Deu ser el carruatge.» «És possible. Has pres el número del carruatge?» «No. I tu? T'hi has fixat?» «No!» Es van mirar, terroritzats. Monsieur Loisel es va tornar a vestir i va dir a la seva esposa: «Refaré tot el camí que hem fet a peu per veure si el trobo.» Ella es va quedar a casa, amb el seu vestit de festa, sense forces per ficar-se al llit, abatuda sobre una cadira. Cap a les 7 del matí, el seu marit va tornar. No havia trobat res. Va anar a la prefectura de policia. Va anar als diaris per prometre una recompensa. Va anar a les companyies dels carruatges i a qualsevol lloc que li passava pel cap i li feia tenir alguna esperança. Ella va estar tot el dia esperant, esverada davant d'aquell desastre. Loisel va tornar al vespre, enfonsat, pàl·lid. No havia trobat res. «Cal que escriguis a la teva amiga. Li dius que se't va trencar el tancament del collaret i que l'has dut a arreglar. Això ens donarà temps per trobar-lo i tornar-li.» Ella ho va fer. Al cap d'una setmana havien perdut tota esperança. I Monsieur Loisel, que havia envellit 5 anys de cop, va dir: «Haurem de reemplaçar aquesta joia.» L'endemà van agafar l'estoig del collaret i van anar a casa del joier que constava a la capsa. «Aquest collaret que em descriuen no l'he venut jo, senyors. Només l'estoig és meu», els va dir el joier. Llavors van anar de joier en joier buscant un collaret semblant, malalts tots dos de pena i d'angoixa. En una joieria del Palau Reial van veure un collaret de diamants molt semblant al que buscaven. Valia 40.000 francs, però els el deixaven per 36.000. Van demanar al joier que els el reservés durant 3 dies i van pactar que els hi tornaria a comprar per 34.000 francs si trobaven el collaret perdut abans de finals de febrer. Loisel tenia 18.000 francs que li havia deixat el seu pare. Per la resta haurien de demanar un préstec. Va reunir els diners demanant 1.000 francs a l'un, 500 a l'altre, 5 lluïsos per aquí, 3 per allà. Va signar pagarés sense saber si podria tornar els diners. Va fer tractes ruïnosos amb tota mena d'usurers i prestadors. Espantat per l'angoixa del futur, per la misèria que els venia al damunt, van a buscar el nou collaret. Quan Madame Loisel va tornar el collaret a Madame Forestier, aquesta li va dir amb aire ofès: «Me l'hauries d'haver tornat abans, perquè em podia fer falta.» No va obrir l'estoig, i la seva amiga es va tranquil·litzar. Si s'hagués adonat del canvi, què hauria dit? Hauria pensat que era una lladra? A partir de llavors, Madame Loisel va conèixer la vida horrible dels necessitats i va fer front, d'entrada, heroicament. Calia pagar el deute i el pagaria. Van deixar de tenir minyona. Van abandonar la casa i van anar de lloguer a unes golfes. Madame Loisel va haver de fer totes les feines de la casa. Va rentar els plats greixosos i el fons de les cassoles. Va ensabonar els llençols bruts, les camises i els draps que feia secar sobre una corda. Cada matí baixava al carrer amb la brossa a la mà i pujava l'aigua, aturant-se a cada replà per refer-se. Vestida com una senyora de poble, amb el cistell al braç, anava a casa del fruiter, la droguer, el carnisser, regatejant, defensant cada cèntim. Cada mes calia liquidar alguns pagarés, renovar-ne d'altres. El marit treballava nit i dia. Al vespre passava net els comptes d'un comerciant i a la nit Sovint feia còpies a 25 cèntims la pàgina. I aquesta vida va durar 10 anys. Al cap de 10 anys ho havien tornat tot, amb tots els interessos. Ara, Madame Loisel es veia vella. S'havia tornat una d'aquestes senyores, fortes i dures, de les llars pobres. Anava mal pentinada, amb la faldilla mal girbada i les mans vermelles. Parlava cridant. Però, a vegades, quan el seu marit era al despatx, s'asseia a prop de la finestra i pensava en aquella vetllada, en aquell ball on ella havia estat tan bonica i festejada. Què hauria passat si no hagués perdut el collaret? Qui ho sap? La vida canvia tant. En un no-res us podeu perdre o us podeu salvar. Un diumenge que havia anat a fer un tomb pels camps Elisers per refer-se de les feines de tota la setmana, va veure una dona que passejava un infant. Era Madame Forestier, que continuava veient-se jove, bonica i seductora. Madame Loisel es va sentir trasbalsada. Hi parlaria? Sí, per què no? Ara que havia pagat, li ho explicaria tot. S'hi va acostar. Bon dia, Jeanne. Primer de tot, Jeanne no la va reconèixer, sorpresa de veure saludada per una desconeguda. Després va balbucejar. Però, senyora, no sé, us deveu equivocar. No, sóc la Mathilde Loisel. La seva amiga va fer un crit. Oh, pobra Mathilde, com has canviat! Sí, he tingut dies molt durs des que ens vam veure, i moltes misèries, i tot per causa teva. Meva? Per què ho dius? Te'n recordes d'aquell collaret de diamants que em vas deixar per anar a la festa del ministeri? Sí, i doncs? Doncs el vaig perdre. No pot ser, però si me'l vas tornar. Te'n vaig tornar un de semblant, i fa 10 anys que el paguem. Ja pots entendre que no ens ha estat fàcil, que ens hem quedat sense res. En fi, ara s'ha acabat i almenys n'estic contenta. Estàs dient que vas comprar un collaret de diamants per substituir el meu? Va preguntar-li Madame Forestier. Sí, no te'n vas adonar, oi? Els dos collarets eren molt semblants. I ho va dir somrient, amb una alegria orgullosa i ingènua. Madame Forestier, molt emocionada, li va agafar les dues mans. Oh, pobra Mathilde, però el meu collaret era fals. Com a màxim valia 500 francs.
La venjança, d'Anton Pavlovich Chekhov. Lev Sadvich Turmanov era un home normal i corrent, un senyor calb que havia fet uns quants diners i que tenia una dona encara jove i agradable. Ara es trobava en una festa per celebrar el sant d'un dels seus amics i estava jugant una partida de cartes. La partida no li anava bé i tenia el front amarat de suor. Llavors es va adonar que feia estona que tenia el got buit. Es va aixecar i de puntetes va anar passant entre les taules i va entrar en una sala on els més joves estaven ballant. Els va somriure afablement, va donar un cop paternal a l'espatlla d'un jove farmacèutic escanyolit i per una porteta va passar al menjador. Aquí, sobre una taula rodona, hi havia ampolles i gots amb whisky, i d'entre altres coses va descobrir-hi una plata amb ceba i julivert i una arengada que algú havia deixat a mig menjar. Lev Sadvich va omplir un got. Va fer un gest com si anés a dir unes paraules, es va beure tot el whisky i va fer una ganyota de dolor. Llavors va punxar l'arengada amb la forquilla i de cop i volta va sentir unes veus que li arribaven de la sala del costat. «Molt bé, d'acord», deia una veu de dona, «però quan?» «És la meva dona», va pensar Lev Sadvich. Quan va reconèixer aquella veu, «però amb qui està parlant?» «Quan tu vulguis», va sentir que deia llavors una veu greu. «Avui millor que no, i demà estaré enfeinat tot el dia». «Aquest és en Dektyaryov», va pensar en Lev Sadvich, reconeixent la veu profunda del seu amic. Ho va entendre de seguida i es va sentir traït. O sigui que la seva dona també l'havia seduït. Aquella dona mai no en tenia prou. No podia viure ni un dia sense tenir alguna aventura. «Sí, demà estaré enfeinat», va sentir que continuava dient la veu d'home. «Per què no m'escrius una nota? Però hem de pensar com ho fem. Per correu no és prou segur. El teu marit, aquell calçàs, es podria descobrir-nos. Què fem, doncs?» «Hem de trobar una manera. Tampoc no podem fer servir els criats perquè el Pàmfil del teu marit els deu vigilar. On és, ara? Encara està jugant a les cartes?» «Sí, i sempre perd. Quin babau!» «Doncs ja saps què es diu. Desgraciat en el joc, feliç en l'amor», va dir divertint-se Dektiarov. «Escolta, maca, tinc un pla. Quan surti del despatx demà a les 6 passaré pel parc, on m'he de reunir amb l'inspector. Tu pots deixar una estoneta abans una nota dins del vas de marbre que hi ha a l'esquerra d'aquella glorieta emparrada. Saps on vull dir, reina, oi?» «Sí, sí. Doncs mira, d'aquesta manera serà més poètic, més misteriós. I ni el teu marit babau ni la mala pècora de la meva dona ho descobriran. Entesos?» Lev Sedvich va buidar un altre got i va tornar a la partida de cartes. El descobriment que havia fet no l'havia sorprès, ni l'havia fet sentir més gelós o enfadat. Feia temps que ja havia deixat d'enfurismar-se i de discutir amb la seva dona. Feia temps que ja no n'esperava res i feia veure que no s'adonava del que ella feia. Però ara no se sentia bé. El seu orgull i la seva autoestima havien quedat tocats sentint-se dir burro, calçasses o cap de serradures. «Quin canalla, aquest Dektiarov», pensava mentre anava apuntant les seves pèrdues en el joc. Quan te'l trobes pel carrer, fa veure que és un gran amic, et somriu i et va donant copets. I en canvi, per darrere, mira què fa. I resulta que sóc un calçasses. I com més perdia les cartes, encara més enrabiat se sentia amb aquella ofensa. «Quin mocós», pensava. I de la ràbia se li va trencar el guix amb què apuntava les pèrdues. «Si no fos perquè no vull merder, li ensenyaria el que sóc capaç de fer». Durant el sopar no podia mirar Dektiarov amb tranquil·litat i a sobre semblava que ell volgués provocar-lo perquè no parava de fer-li preguntes, que si havia guanyat o perdut, que per què se'l veia trist, etc. Fins i tot va tenir la barra de dir a la dona de Lev Sedvich que no s'ocupava prou de la salut del seu marit. I la dona, mentrestant, com si no hagués passat res, es mirava el marit amb els ulls de peix bullit, parlant i rient amb tanta naturalitat que ni el mateix dimoni no hauria sospitat cap infidelitat. Quan va arribar a casa, Lev Sedvich se sentia enfadat, insatisfet, com si per sopar li haguessin donat una sabata. Podia haver fet un esforç per oblidar tot l'incident, però no podia treure's del cap els riures i la xerrameca de la seva dona que li recordaven a cada moment que era un burro, un calçasses i un panxut. «Li hauria d'haver clavat un bon mastegot per posar-lo en evidència davant de tothom», va pensar. Lev Sedvich va imaginar tot el que voldria fer amb Dektiarov. Li agradaria tonyinar-lo, o raptar-lo a un duel i matar-lo com un pardalet, o fer-li perdre la feina, o posar en el vas de marbre alguna cosa que fes pudor, com una rata morta, o anar a treure la carta de la seva dona i posar-hi uns quants versos grollers. D'aquesta manera va estar una bona estona fent voltes per l'habitació, refredant la seva ràbia amb totes aquelles fantasies. De cop es va aturar i es va colpejar el front. «Ja està, ja ho tinc», va dir tot alegre. «Sí, és una idea excel·lent». Mentre la seva dona dormia, ell es va seure a la taula. Modificant la seva lletra i fins i tot fent unes quantes faltes ortogràfiques, va escriure un missatge. «Per al senyor Dulinov, comerciant de merceria». «Senyor, si a les 6 d'aquesta tarda 12 de setembre no heu posat 200 rubles a dintre del got de marbre que hi ha al parc municipal just a l'esquerra de la glorieta, on hi ha una parra, sereu assassinat i la vostra merceria serà destrossada». I mentre hi posava una signatura il·legible, Lev Sedvich saltava d'entusiasme. «És un pla magnífic», deia mentre es fregava les mans. «Ni el dimoni no se li hauria ocorregut. El botiguer Dulinov s'espantarà tant que immediatament ho farà saber a la policia, i la policia enviarà uns quants agents al lloc dels fets, i quan siguin les 6 i Dektiarov vagi a agafar la seva carta,
L'enxamparan perquè es pensaran que és l'autor del xantatge. Quedarà ben espantat. I fins que no s'hagi aclarit tot, es passarà un quant temps a la presó. Bravo, Led Savage! Va posar un segell al sobre, va baixar les escales i ell mateix el va tirar a la bústia. Aquella nit es va dormir com un angelet. L'endemà al matí, quan es va despertar i va recordar el pla, es va sentir tan feliç que anava per casa cantant. Fins i tot va fer un parell de moixaines a la seva dona. De camí cap a la feina i després, mentre era al despatx, somreia cada cop que s'imaginava la cara de terror de Dektyaryov atrapat al parany. Quan ja eren prop de les 6, no podia aguantar més i se'n va anar cap al parc. Volia ser testimoni de la caiguda del seu enemic. Va veure un policia a la zona i va pensar: «Mira-te'ls, ja estan a punt». Quan va arribar a prop de la glorieta, es va seure al darrere d'un arbre des d'on veia el braç de marbre. Tot esperant l'arribada de Dektyaryov, sentia un formigueig que l'obligava a moure's. Just a les 6 va aparèixer Dektyaryov. Se'l veia de bon humor. Anava tot presumit, amb el seu barret un xic inclinat i l'abric una mica descordat. L'armilla brillava, com si fos la seva ànima. Anava fumant un cigar i xiulava una cançó. «Ara, estúpid, jo t'ensenyaré qui és un calçasses i un panxut. Espera, espera», va pensar Savage, rient per sota el nas. Dektyaryov es va acostar al vas i va posar la mà, tot dissimulant. Lev Savage, des del seu amagatall, no li treia els ulls de sobre. El jove va treure un sobre del vas, el va examinar amb atenció per totes bandes i es va encongir d'espatlles. Llavors va obrir el sobre, va tornar a arronsar les espatlles i es va quedar amb la boca oberta. En el sobre hi havia 2 feixos de 100 rubles. Dektyaryov se'ls va mirar una bona estona. Es va tornar a encongir d'espatlles, es va posar els bitllets a la butxaca i va dir en veu alta: «Moltes gràcies». El pobre Lev Savage va sentir el «moltes gràcies» i va entendre que el seu pla havia fracassat. El botiguer d'Ulinov s'havia espantat i, en comptes d'anar a la policia a denunciar el xantatge, havia deixat els diners a dins del vas de marbre. Lev Savage va quedar tan frustrat i es va enrabiar tant que es va passar tota la tarda davant de la merceria de Ulinov amenaçant amb el puny i cridant: «Tu, covard, botiguer de mala mort, saltataulells, vine aquí, panxut!»
L'espectre. Horacio Quiroga. Cada nit, a Santa Fe, Lenit i jo anem a la sessió del cinema Gran Esplèndid. Tant és que hi hagi tempesta o que sigui una nit gèlida. A les 10 en punt entrem a la sala i ens situem en alguna de les llotges. Tant ens fa quina. Allà, apartats del món que ens envolta, només tenim ulls per a la pantalla. I si algú que tenim a prop es gira sorprès perquè li sembla que sent un aire gelat enmig de l'escalfor de la sala, mai no nota la nostra presència. Perquè cal que ho aclareixi des d'ara. Lenit i jo estem morts. De totes les dones que vaig conèixer en el món dels vius, Lenit va ser la que va esborrar la imatge de qualsevol altra dona. Podria dir que en el meu cel només hi brillava un astre, Lenit. La possibilitat que els seus ulls un dia m'arribessin a mirar sense indiferència m'aturava els batecs del cor. I la idea que un dia pogués ser meva em feia tremolar quan deia el seu nom, Enid. Quan vivíem en el món dels vius, Lenit era bella com una deessa, més bella que cap de les dones que heu vist al cinema. Tenia els ulls blaus, reposats, i la felicitat bategava dins seu. Per desgràcia, quan la vaig conèixer ja era casada. El seu marit era un actor extraordinari, Duncan Wyoming. Interpretava uns personatges aspres, homes amb empenta i caràcter. En Duncan Wyoming va morir en plena joventut després d'acabar 2 pel·lícules, El Páramo i Más allá de lo que se ve. Em vaig enamorar de Lenit. Però aquest enamorament tenia un gust amarg perquè en Duncan era el meu millor amic. En Duncan i jo havíem estat 2 anys sense veure'ns. Ell estava enfeinat amb el cinema i jo amb la literatura. Quan vaig tornar-me'l a trobar, a Hollywood, ell ja estava casat amb Lenny. Aquí tens la meva dona, em va dir el primer dia que ens vam trobar els tres, i va llançar-la als meus braços. I a ella li va dir, abraça'l bé perquè no tindràs un amic com en Grant, i fes-li un petó si vols. No em va fer el petó, però el contacte de la seva cabellera amb el meu coll em va produir un calfred que va recórrer tots els meus nervis. I vaig saber que jo mai no podria ser com un germà per aquella dona. Vaig viure 2 mesos amb ells al Canadà, i no és difícil d'imaginar com ho vaig passar. Però res no em va delatar, ni una paraula, ni un moviment, ni un gest. Només ella podia veure, en la meva mirada, per tranquil·la que fos, el meu desig. A començaments d'hivern, quan va tornar a Hollywood, en Duncan va agafar una grip i va morir. Al llit, en el moment de morir, ens va fer acostar a l'Enid i a mi i ens va dir, respirant amb dificultat, Enid, confia sempre en Grant. Mentre el tinguis a prop, no has de tenir por de res. I tu, estimat amic, tingues cura d'ella, sigues com un germà. En Duncan deixava una vídua amb fortuna i sense fills, i el preocupava la solitud en què quedava la seva dona. El dolor per la mort de Duncan no ens va canviar. Al cap de 7 dies, tornàvem a ser al Canadà, a la mateixa cabana on un mes abans havíem estat tots tres sopant. Sovint, Lenny es quedava mirant el foc, com abans, encongida pel fred, mentre jo, dret, la contemplava. I el desig per aquella dona que no podia tocar era tan intens. Mentre ell va viure, la seva dona no podia ser meva, i no ho hauria estat mai. Però ara ell havia mort, i no podia obligar-me a morir a mi també. Perquè Lenny era el meu alè, les meves ganes de viure. En Duncan m'havia dit que tingués cura de Lenny, i ho faria. Li donaria el que ell no li podia donar, la meva adoració. Durant 2 mesos, dia i nit al seu costat, vaig vetllar per ella com un germà. Però el 3er mes li ho vaig confessar. T'estimo, Enid, li vaig dir, deixant reposar el meu cap sobre la seva falda. Sense tu em moro. Lenny em va mirar, immòbil. Devia recordar els darrers instants d'en Duncan i em va refusar amb violència. Però ja no vaig treure el cap de la seva falda. Grant, tu, va murmurar. És terrible sentir-te dir això. Lenny insistia a apartar-me i jo seguia amb el cap entre els seus genolls. Digue'm que ho sabies, Enid. No, calla. Només digue'm que sabies que sempre t'he estimat. Els seus braços es van rendir, cansats, i jo vaig alçar el cap. Ens vam mirar, abans que Lenny es posés a plorar. La vaig deixar sola, i quan 1 hora després vaig tornar a entrar, vam saber que s'havia establert entre nosaltres un lligam que ningú no podria sospitar. A la relació entre Lenny i en Duncan li va faltar sempre la rauxa, la flama de la passió, i ella em confiava tot allò que en Duncan era incapaç de comprendre. Al cap 1 mes es repetia exactament la mateixa escena. Jo ja no podia fingir més. T'estimo cada dia més, Enid, insistia jo. Em va deixar tremolar, sense dir res, entre els seus genolls, i de cop em va aixecar la cara entre les mans. T'ho torno a dir, deixa'm, deixa'm. No veus que també t'estimo amb tota l'ànima i que estem cometent un crim? Havien passat 4 mesos justos després de la mort d'en Duncan. Una nit que érem a Nova York vaig saber que s'estrenava El Páramo, una de les 2 darreres pel·lícules que havia protagonitzat en Duncan. Hi havia molta expectació. Jo també tenia moltes ganes de veure-la i vaig proposar a Lenny d'anar-hi. Vam anar al cinema Metropol i des de la penombra de la llotja vam veure aparèixer en Duncan Wyoming, enorme i amb la cara més blanca que en el moment de morir. Vaig sentir com em tremolava la mà sota el braç de Lenny. La seva figura, a la pantalla, tenia l'energia i els gestos de sempre, el mateix somriure confiat. I ara, allà, a 20 metres d'ell, hi havia la seva dona, agafada pel seu íntim amic. Mentre la sala va seguir a les fosques, ni Lenny ni jo no vam dir ni un mot, ni vam deixar de mirar la pantalla. A Lenny se li van escapar les llàgrimes, però em va somriure i es va agafar el meu coll. L'endemà a la nit hi vam tornar. Ens havíem d'acostumar a la presència d'en Duncan, que no era conscient de la nostra situació i que confiava en la dona i en l'amic. Nit rere nit, vam anar a la projecció del Pàramo, que cada cop tenia més èxit. L'actuació d'en Duncan era excel·lent. La pel·lícula era un drama que passava una part al Canadà i una altra a Nova York. A l'escena principal, en Duncan matava un home i després descobria que era l'amant de la seva dona. Estirat en un divan, en Duncan presenciava la desesperació de la seva dona sobre el cadàver de l'amant. Amb quina força en Duncan interpretava la desolació i l'odi del personatge. Lenny i jo, junts i immòbils en la foscor, l'admiràvem més que ningú. Les seves pestanyes gairebé ens tocaven quan en Duncan venia des del fons de l'escena i omplia ell sol la pantalla. Ens semblava que sentíem el fregadís dels seus cabells. Per què seguíem anant al cinema Metropol? Per veure aquell odi que no anava dirigit a nosaltres? Perquè els ulls d'en Duncan no ens miraven, miraven cap a una llotja qualsevol, a la nostra esquerra. Fins que, de cop, una nit, vaig notar, i ho vaig sentir fins a l'arrel dels cabells, que els ulls d'en Duncan es giraven cap a nosaltres. Lenny segur que també ho va notar, perquè vaig sentir sota la meva mà el seu sobresalt. Sabíem que era impossible, però estàvem segurs que en Duncan ens veia. Si El Páramo era una ficció per al públic que hi havia al cinema i en Duncan Wyoming vivia només per un efecte de la llum, per nosaltres, Duncan, Enid i jo, l'escena prenia vida a la llotja. I allí, el nostre amor sense culpa es transformava en una infidelitat monstruosa davant del marit viu. En Duncan ens veia i tenia al davant l'esposa tendra i l'amic íntim, tots dos a la sala, amb els caps a tocar, fent burla de la seva confiança. I, a partir d'aquella nit, a qualsevol llotja que fóssim, notàvem que la mirada d'en Duncan ens buscava. Mentre al Metropol hi havia els llums encesos, nosaltres vivíem en el món real i podíem respirar amb tranquil·litat. Però, així que els llums s'apagaven, els nostres nervis saltaven de cop i aquell drama començava altra vegada. A molts quilòmetres de Nova York, enterrat sota terra, hi havia en Duncan, Wyoming. Però allà, davant nostre, podíem veure, en els seus ulls vius, la sorpresa, la ira i el desig de venjança. Uns ulls que, una nit, quan van trobar els nostres, van quedar-hi clavats. Llavors, Lenny va ofegar un crit i se'n va abraçar amb desesperació. «Grant! Calla, si us plau! És que comença a baixar del divan!» Vaig sentir com se m'arissava l'esquena i vaig mirar la pantalla. Sí, amb una lentitud de fera i amb els ulls clavats sobre nosaltres, en Duncan s'incorporava del divan. Lenny i jo vam veure com s'aixecava, com s'acostava cap a nosaltres des del fons de l'escena fins a quedar en un immens primer pla. Llavors, una llum enlluernadora ens va deixar secs i Lenny va fer un crit. La cinta acabava de cremar-se. A la sala il·luminada, els espectadors s'havien girat cap a nosaltres per veure què passava. Algú va dir des de la platea: «Aquesta senyora està malalta, sembla una morta!» «Ell sí que sembla un mort!», va afegir un altre. No va passar res més. L'endemà, Lenny i jo no ens vam veure en tot el dia. Quan ens vam retrobar a la nit per anar al Metropol, jo duia un revòlver a la butxaca. La llum de la sala es va apagar. Com la nit abans, ningú no notava a la pantalla res de normal. A l'escena principal, en Duncan continuava panteixant, estirat al divan. Lenny estava entre els meus braços quan en Duncan es va aixecar. Vaig veure com avançava, com creixia, com sortia dels límits de la pantalla i, per damunt dels caps de la gent de platea, venia cap a nosaltres en el feix de llum del projector i arribava fins a la nostra llotja. Vaig veure com estenia les urpes dels seus dits i, alhora, Lenny feia un crit esgarrifós. Vaig disparar. Primer no veia què havia passat, però al cap d'uns moments de confusió i de fum, em vaig veure a mi mateix amb el cos que penjava de la barana de la llotja, mort. Jo havia dirigit el revòlver al cap d'en Duncan quan s'incorporaven al divan. Ho recordo molt bé. Però era jo qui havia rebut la bala al cap. Em va semblar que apuntava al cap d'en Duncan i, en realitat, apuntava contra mi mateix. Va ser un error, però em va costar la vida. 3 dies després, Lenny també moria, i així semblava que s'havia acabat el nostre idili. Però encara no s'ha acabat. No n'hi ha prou amb un tret i un espectre perquè s'evapori un amor com el nostre. Lenny i jo ens hem retrobat, invisibles en el món dels vius, sempre junts, esperant l'anunci d'una altra estrena cinematogràfica. Hem anat per tot el món. No hem tornat a veure El Páramo. L'actuació d'en Duncan Wyoming en el film ja no ens pot sorprendre, i ja en van pagar les conseqüències. Ara, la nostra esperança està posada en l'altra pel·lícula, Más allá de lo que se ve. Ja fa 7 anys que la productora n'anuncia l'estrena i fa 7 anys que Lenny i jo l'esperem. El protagonista també és en Duncan, i aquest cop serà diferent, perquè hi ha la possibilitat que en Duncan cometi un error que ens permeti entrar de nou al món dels vius. Si en Duncan es torna a equivocar i en veure'ns el domina la gelosia i fa des de la tomba qualsevol moviment cap enfora, nosaltres ho aprofitarem. Només que es mogui una mica, només que es desenganxi una mica de la pantalla, Lenny i jo ens hi colarem com per una escletxa. Si ell va trobar el camí per entrar al món dels vius i després va tornar a la tomba, nosaltres també trobarem el camí. Però nosaltres no tornarem a la tomba, ens quedarem a la vida, al món càlid d'on vam ser expulsats. No sabem si serà d'aquí un mes o d'aquí un any, però la vida tornarà. Només ens amoïna la possibilitat que la pel·lícula Más allá de lo que se ve s'estreni amb un altre nom, cosa que passa sovint en aquesta ciutat. Per evitar-ho, no ens perdem cap estrena. Cada nit entrem a les 10 en punt al cinema Gran Esplèndid i ens instal·lem en una llotja. Que estigui buida o ocupada, tant ens fa.